Borsa per re.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. La Fundació Assistencial Mútua a Terrassa va posar en marxa a principis del 2023 la Unitat Funcional de Dones amb Esquizofrènia, un projecte pioner al món que ofereix una atenció integral a dones que conviuen amb aquesta malaltia mental greu. Segons la doctora Menchu Natividad, cap del Servei de Salut Mental d'Adults de Mútua Terrassa, aquest projecte va començar a principis del 2023 arran d'una necessitat observada en les pacients. Veien que les dones amb esquizofrènia necessiten una atenció més personalitzada, sobretot en l'àmbit de la salut física. Segons la doctora, moltes d'aquestes dones no acostumen a acudir al metge de capçalera, fet que impedeix fer un seguiment adequat de la seva salut. Ja s'ha aprovat el projecte de passera per a vianants i bicicletes per unir Vullpelleres i Can Sant Joan. Les obres suposaran una inversió de 4,6 milions d'euros i es preveu que la licitació s'iniciï durant el gener de 2026 i que les obres puguin començar a l'estiu. El termini d'execució estimat és de 9 mesos. L'actuació preveu la construcció dels accessos i les zones de transició, així com de dos nous grans trams de carril bici a Vullpelleres i Can Sant Joan. El projecte, encarregat per l'Ajuntament a l'AMB, respondrà a les necessitats de connexió entre el barri i el parc empresarial amb la construcció d'un gran pont que travessarà els carrils de l'AP7 per garantir la seguretat de la mobilitat de la ciutadania. El nombre de persones aturades a Sant Cugat s'ha reduït en 153 durant el setembre, situant-se en 2.336 desocupats, segons dades del Servei d'Ocupació de Catalunya. Es tracta de la millor xifra d'atur d'un setembre des de 2008. La tendència del setembre consolida la recuperació després del repunt d'estiu, quan l'atur va pujar progressivament entre maig i agost. 2.248 aturats al maig, 2.286 al juny, 2.420 al juliol i 2.489 a l'agost. Fa un any, al setembre de 2024, hi havia 2.473 persones sense feina, de manera que la xifra actual representa una reducció interanual de 137 aturats, un descens del 5,5%. Les visites al vestíbul de Torrenegre i a l'exterior de la finca reprenen coincidint amb les jornades europees de patrimoni que enguany, durant aquest cap de setmana, posaran en valor el patrimoni arquitectònic. La Torrenegre va suspendre a l'abril les visites per impermeabilitzar les cobertes i millorar tot plegat. I això de moment és tot. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Hola, Connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu la salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Aquesta setmana ens hem interessat per un tema sensible que ens ha de fer reflexionar. Parlem de la recollida i gestió de la roba de segona mà que passa per un moment crític, que amenaça llocs de treball destinats a persones vulnerables i la sostenibilitat d'un servei essencial. Des de Badalona, Anna Clarà va parlar amb Natàlia Nupieri, membre d'Economia Circular de Formació i Treball. Continuarem amb un debat gastronòmic al qual us podeu sumar. A Sabadell, els companys Helena Molist i Sergi Parks van protagonitzar un cara a cara per defensar gustos gastronòmics com la truita de patates amb ceba o sense, el pa amb tomàquet o sense. Vaja, prepareu-vos per un bon combat de sabors i preferències. Acabarem a Castellà, on vam descobrir un treball de recerca ben especial. El seu protagonista, el fotògraf castellarenc Ramon Llinares. Cesc Benavent ha vist com la recerca personal i familiar basada en el fons fotogràfic del seu avi Ramon Llinares ha quedat recollida en un volum que Benavent ha titulat Fotògraf en transició. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
tarda, no et desconnectis. Connectat.
La recollida i gestió de la roba de segona mà viu un moment crític. Les entitats socials que formen part de la cooperativa Roba Amiga, entre les quals hi ha formació i treball, alerten que el model d'economia circular i inclusió laboral es troben en risc. Factors com la moda ultraràpida, la caiguda dels preus internacionals i els costos creixents de reciclatge i transport han generat una tempesta perfecta que amenaça llocs de treball destinats a persones vulnerables i la sostenibilitat d'un servei essencial. En aquest context, marxem fins a Badalona per parlar amb Natàlia Nupieri, membre d'Economia Circular, i la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Natàlia Nupieri. Què tal, Natàlia? Com estàs?
Hola, Anna. Què tal? Buenas tardes.
Natàlia, per començar, et vull preguntar que com definiries en poques paraules la situació actual del sector de la recollida de roba.
Estamos en un momento actualmente de transición, en un cambio de modelo que se caracteriza porque tenemos más volumen de ropa que nunca para recoger, y eso es un desafío, es un reto, pero también es una oportunidad para transformar este residuo en recurso, en empleo, trabajado desde las empresas de inserción laboral.
Vosaltres parleu de crisi, és a dir, de què estem parlant exactament, ja sigui de números, de volum de roba, de falta de recursos o una mica de tot?
Bueno, es un poco de todo. Al final, el factor más importante que nos afecta como sector de recogida textil es el cambio en la oferta de productos desde la moda ultra rápida, este ultra fast fashion, que viene principalmente determinado desde las plataformas digitales chinas, donde podemos comprar cualquier cosa muy barata en cualquier momento, y esto aplica muy fuertemente a la ropa, que está inundando nuestros mercados europeos con prendas que ya tienen una calidad cada vez menor. Y eso hace que esta recogida que las entidades sociales desarrollan y llevan adelante hace tanto tiempo históricamente, se desborda y necesitamos contar con un sistema que nos ayude a poder gestionar todo este residuo a recurso.
Vosaltres també parleu com si això fos com una tempesta perfecta. Com has mencionat tu, la moda ultraràpida, caiguda de preus internacionals. Per tu, quin ha estat el factor que més ha precipitat aquest col·lapse?
Este factor de las plataformas digitales, internacionales, principalmente chinas, es el principal que nos afecta. Pero también hablamos de esta tormenta perfecta porque se dan muchos factores en simultáneo, muchas cosas que están sucediendo en simultáneo. Históricamente, la recogida textil se hizo en un acuerdo con los ayuntamientos a partir de las entidades de inserción y las entidades sociales que realizaban esta tarea. Ahora hay un cambio en la normativa europea. Hace muy poquito, ahora el 25 de septiembre, salió el texto final de la normativa marco de residuos, que es una directiva que regula la forma en la que se gestionan los residuos. Y el textil es un foco muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo textil en el mercado que está usado y que se arroja a vertedero. La Unión Europea quiere que esto se transforme en una mayor recogida y un reaprovechamiento de este material.
Vale.
Ese factor afectará no solo a las entidades que recogen, sino a las empresas que producen también productos de moda y textiles.
I això com afecta aquesta situació directament a les persones que treballen en projectes d'inclusió laboral, per exemple?
Bueno, hay que tener en cuenta que la mitad de las personas que trabajan en las empresas de inserción están transitando itinerarios de inserción y son personas que pertenecen a colectivos en situación de vulnerabilidad y que cuanto más trabajo podamos generar, a más cantidad de personas podemos ayudar. El área textil de formación y treball es más del 50% de la actividad que realizamos, porque es la actividad que dio origen a formación y treball. Y este área da trabajo hoy en día a 368 personas en el 2024 y más o menos permanecen hasta hoy. Aparte de esto, hemos abierto una planta a partir del año pasado en Sabadell, que tiene 5 veces más tamaño que la planta anterior que teníamos en San Esteban Sesrovires. Esta planta de Sabadell da trabajo a más de 200 personas, de las cuales más de la mitad son personas en itinerarios de inserción. Esta actividad de la recogida textil y el tratamiento de la ropa de segunda mano no solo damos trabajo a personas en situación de vulnerabilidad, sino también hacemos entrega social de estas prendas como bienes de primera necesidad, también a estos mismos colectivos. Y el año pasado, el 2024, entregamos bienes de textil a más de 22.000 personas en riesgo de exclusión.
Sovint es diu que la roba de baixa qualitat és gairebé impossible de reciclar. ¿Ens podria explicar per què?
La ropa que se está ofreciendo actualmente desde este fenómeno de moda ultra rápida y barata, normalmente utiliza el material poliéster. Uh-huh. El poliéster es un material que en los últimos años se abarató muchísimo su costo y su producción. Y por eso es que el poliéster está presente en casi todas las prendas que podemos comprar, sobre todo en las más baratas. Normalmente este poliéster se utiliza en una mezcla con algodón y se llama policotón,
vale.
Algodón poliéster. Esta mezcla es muy difícil de separar para volver a obtener una fibra monomaterial. La idea del reciclado de los textiles es poder transformarlos en nuevos textiles. Y eso se hace desfibrando y también por medio de procesos químicos que separan los materiales y los vuelven a transformar nuevamente en textiles ahora reciclados.
Vale.
La idea es que Europa pueda establecer unos contenidos mínimos de ese material reciclado para las futuras prendas que sean diseñadas y producidas, para que esa tanta cantidad de material que hay hoy en día se pueda absorber dentro del mercado europeo y podamos utilizar todo ese material que descartamos, en vez de que vaya a vertedero, poder reaprovecharlo y utilizarlo para nuestras propias prendas futuras.
¿Y quina part de la roba recollida es pot reutilitzar y quina acaba sent residu?
De la ropa que se recoge, que es aproximadamente entre el 11 y el 13% de todo lo que se tira, de todo el textil que tiramos, toda la ropa que tiramos, se recoge hoy en día entre el 11 y el 13%, variando en los distintos países de Europa. Nosotros estamos en una media, pero la Unión Europea quiere que de aquí al 2030 podamos aumentar esos niveles de recogida. Uh-huh. Por eso hace estas leyes que van a obligar a los municipios a que el textil sea recogido de manera fraccionada, igual como se hace con el vidrio o con el plástico. Los porcentajes de reutilización de toda esa ropa que se recoge giran alrededor del, entre el 50, un poco más del 50% es ropa reutilizable. Alrededor de un 7 a un 10% es residuo, rechazo, no es ropa que no sirve. Y el resto, la ropa que no es reutilizable, pero que está bien y se puede utilizar el material, se prepara para el reciclado y para obtener nuevos textiles. El problema del reciclado es que la tecnología para reciclar el poliéster, que es este material que te comentaba,
sí,
que es tan barato y tan
difícil, ¿no?
Y tan común, es muy difícil de desarrollar y aún no está escalada, aún no se puede reciclar este poliéster de manera industrial. Sí se hace a partir de botellas de poliéster, de botellas de PET. Entonces, cuando vemos que algo está hecho de poliéster reciclado, normalmente es de poliéster que viene de botellas, pero no necesariamente de poliéster que viene de prendas anteriores.
Vale.
I ese es el objetivo.
A la carta oberta demaneu més implicació dels ajuntaments i governs. Com haurien de canviar les licitacions públiques per garantir la viabilitat del servei?
La ley 7/2022, que es la ley de residuos que tenemos en la ley estatal de residuos, que también depende de esta directiva marco de gestión de residuos que te comentaba, que se ha establecido hace poquitos días, determina que la recogida textil debe ser selectiva y fraccionada a partir del comienzo de este año, cosa que está en proceso, por eso te digo que estamos en un momento de cambio de modelo, y esa recogida debe ser remunerada. Ya no puede ser más estos acuerdos gratuitos entre las partes, sino que debe ser gestionada como un servicio del ayuntamiento, así como se hace con el vidrio, con el plástico y con las otras fracciones. Nosotros lo que pedimos es un compromiso desde las administraciones públicas para entender que esta recogida ya tiene un contexto a nivel de toda Europa y que el financiamiento de esta gestión, que tiene unos costes, cada contenedor que vemos en la calle, cada camión que recoge, cada persona, la inversión de la planta y todo, tiene un coste muy importante que necesita ser financiado. Entonces pedimos esa financiación y esa contemplación desde los ayuntamientos y también la reserva del mínimo del 50% de los contratos o las licitaciones de recogida de los ayuntamientos tienen que estar, por ley, destinadas a empresas de inserción social i CEIs.
I creus, ara que has mencionat això dels contenidors taronges, creus que la ciutadania és prou conscient de la diferència entre dipositar la roba a un contenidor taronja o fer-ho a algun altre tipus de recollida?
Es necesario que la ciudadanía pueda entender este cambio de modelo y que entienda que una prenda depositada de manera correcta en estos contenedores no solo ahorra emisiones, hay que pensar que por cada kilo de ropa recuperada nos ahorramos 25 kilos de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, eso sí que ya es un impacto. Y aparte, estamos generando empleo inclusivo para todas esas personas que necesitan esta segunda oportunidad. Entonces, no solo la ropa necesita la segunda oportunidad, sino que también la necesitan las personas.
I si comparem Catalunya amb altres països europeus, en quin punt estem respecte al reciclatge i la reutilització tèxtil?
Catalunya tiene una gran tradición de reciclaje textil, principalmente del algodón y la lana, los materiales más naturales y nobles, pero es verdad que hoy necesitamos nueva tecnología e inversión en plantas de clasificación para poder reciclar estas otras mezclas. Y a nivel de residuos, podemos decir que en Cataluña generamos más de 150.000 toneladas anuales de residuos textiles, de las cuales, como te comentaba, solo recogemos un 11, un 13%. Pero no es algo que nos pasa solo a nosotros. En toda Europa se generan más de 6 millones de toneladas de residuos textiles, de las que también se recoge ese poquito. Así que el objetivo, nosotros estamos un poco en la media de Europa, y el objetivo es poder concienciarse como ciudadano de alargar el uso de las prendas y de donar esa ropa y de depositarla en los contenedores de manera correcta, siempre en bolsas, los zapatos aparejados, en bolsas que no sean gigantes, porque a veces nos pasa eso de que juntamos la ropa que vamos a donar y cuando sí. La llevamos al contenedor no entra.
No entra.
Así que, bueno, bolsas de 30 litros. Y lo pedimos en bolsas porque si la gente deposita la ropa suelta, a veces los contenedores se mojan o se...
Es fa malbé, no?, al final.
Sí.
I ja per últim et vull preguntar que, a nivell personal, què et motiva més a seguir lluitant per aquest model, tot i les dificultats que hi ha actualment?
Bueno, yo creo que este modelo tiene un futuro súper interesante porque para mí no solo es darle una oportunidad a la ropa, como te decía, de poder ser reciclada, de poder mantenerla dentro de Europa, dentro de nuestro mercado y poder reaprovechar aquello que ya consumimos y que ya sabemos que hay ropa para vestir a 6 generaciones. Entonces tenemos mucho que hacer con esa ropa que ya tenemos. Entonces no solo es la oportunidad a la ropa, sino que también es haber visto, yo viniendo de la industria textil, yo toda mi carrera la hice en el textil y durante 15 años hice informes de tendencias de moda para las distintas marcas, y ahora estoy viendo cómo esa aceleración de las tendencias de moda da lugar a un sobreconsumo y a una sobreproducción y a un sobreconsumo que realmente no necesitamos. Y que a mí me da mucha admiración poder estar en un lugar que trabaja para resolver estos problemas que todos juntos estamos creando. Entonces, los tratamos de resolver entre todos.
Molt bé, doncs esperem que això pugui conscienciar a l'audiència que ens està escoltant. I moltíssimes gràcies, Natàlia Nupieri, coordinadora d'Economia Circular de Formació i Treball. Un plaer haver-te tingut aquí.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
quan quedem amb els amics o la família per sopar plegats, apareixen divergències del voltatge, com per exemple si és millor la truita de patates amb ceba o sense. Aquest és el dilema etern de tots els temps, però n'hi ha molts altres. Potser no són tan clars, però en cada àpat hi ha gustos i costums que divideixen la societat en dos bàndols. Avui la polèmica se serveix a Sabadell. Anem cap allà. Júlia Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Així és. Tinc a la meva esquerra a l'Helena Molist i a la meva dreta en Sergi Parc. Molt bona tarda a tots dos.
Hola, hola, hola.
Són dues persones que tenen gustos totalment oposats, però per contra, tots dos tenen molt bona oratòria. Així que anem a veure quins convenç més. Primer de tot, començarem per la pregunta del milió i que és un autèntic dilema de país.
Som-hi, som-hi.
Vinga.
Truita de patates amb... o sense ceba?
Comença tu.
Amb ceba, evidentment.
Zero.
Per donar-li més gustet.
Zero.
Sense ceba, eh?
Sense ceba. Lo important que és truita de patates. On
sí.
veus tu la ceba aquí? Doncs pues ja està, l'important és aquelles patates tan bones, la ceba estorba.
Ah, però pel nom no pots... Quin argument és aquest?
És
mira, jo et dic que a casa meva sempre he menjat truita sense ceba, perquè ma mare la cuina sense ceba,
sí.
però jo després, quan l'he cuinat amb ceba, és allò de... O quan anava als restaurants i menjaven ceba, és com... La truita de la mama està molt bona, però quan la proves amb ceba i menges amb ceba,
no
i la presentadora jo crec que està d'acord amb mi, és com...
Per què serà?
Ja es veu que és millor, si és que necessita la ceba, la fa millor.
No, jo crec que...
Jo no dic que estigui dolenta sense ceba.
Jo, mira el que et dic, jo et dic que per trencar la monotonia, un dia menjar-ne amb ceba està molt bé, però després tornes a lo bo, tornes a lo clàssic.
No, eh?
No, jo no. Jo he provat i m'estorba. És com que... De cop és com... Ai, què és aquest gustet raro? Fora.
Bueno, per tu destorba, però per ell afegeix. Vull dir, és un valor afegit.
I tant.
Bueno.
Per mi i per la gent amb sentit comú.
Bé, relaxa't.
Passarem
aquest, aquest és el to?
Aquest és el to. Aquest és el to. En tot cas, si s'allargui molt, jo desempato. En aquest cas,
vale.
Desempato amb ceba,
per
evidentment.
Gràcies, Júlia.
Al final del Connectats veurem d'on surt aquest tongo. Seguim.
Evidentment, farem una enquesta al Connectats. Molt bé, pa amb tomàquet o pa sense tomàquet?
Jo em sap greu, és que tinc una opinió molt controvertida. Jo
un moment,
sé,
un moment. Això,
és que em
sap de veritat no estarem d'acord amb aquesta?
No.
A veure, sí, jo crec que tota Catalunya hauria d'estar d'acord.
Tota Catalunya i la resta del món, realment, però...
A mi no m'agrada el pa amb tomàquet,
que...
em sap molt greu. Tinc la sensació
o sigui,
que...
tu és la típica persona que demana pa sense tomàquet, eh?
Bueno, de fet, jo és que el tema del pa fins a un punt. Roger Benet, que és un company nostre que menja pa amb tot, o el meu avi, que també ho feia,
uh-huh.
a mi em sobra molt el pa a tot arreu. Però si n'he de menjar el típic de l'entrepà o
sí?
al matí,
clar.
Sense tomàquet. Perquè és que mulla el pa, ja sé que és com la lògica que et mulli el pa, però a mi la sensació aquesta del pa mulladet em fot una grima...
Ja no és qüestió de mulladet, si és que li dona tot el gust, el
no.
tomàquet, una mica d'oli i després ja...
L'oli el pots posar igual, eh?
Sí,
de
evidentment,
fet,
però és que queda espectacular.
Amb
vull dir, és que no pot haver-hi discussió, Helena. És
no.
que no hi ha discussió.
Per mi n'hi ha, perquè més li treu gust als aliments que tu estàs menjant. És a dir, un bon pa amb pernil salat...
La mescla és espectacular.
No.
És que no hi pot haver discussió. I és que la Júlia estarà... És que,
bueno,
estarà
és aquí de fill i anem cada cop així.
No, però és que aquesta
la Júlia està d'acord amb mi també.
Això sí que és un atemptat que no t'agradi el tomàquet al pa.
No m'agrada, em sap greu.
Estem en el mateix dilema, eh? De que una pense que li resta valor i l'altra pense que li afegeix
jo
valor.
Jo sí, no, ja, és el tacte. A mi és que em fa molta grima aquest tacte de pa
a
mullat.
A veure, sí que és veritat que quan porta molta estona sucat,
oh.
fora, però així recient sucat...
No, tampoc. A més, són masses ingredients a tenir a la nevera.
Jo, igualment, el debat d'abans entenc que sí que hi pot haver més aquesta
sí,
dicotomia
sí.
entre la gent, però en aquest, Helena, jo crec que ets
sola,
una de les excepcions 100%. Del món
no,
mundial.
100%, no,
anem
passa res.
A una que jo crec que hi ha una mica més de consens.
Venga.
I és pizza amb pinya o sense pinya. A veure, aquí.
Ah,
pizza
a veure,
sense pinya.
Sense pinya. Coincidim.
Home,
Coincidim.
Continuem amb la pizza perquè massa fina o massa gruixuda?
Massa gruixuda.
Massa fina.
Sí, en sèrio?
Ja hi tornem,
sí.
No ho fas per portar-me la contrària?
No ho faig per portar-me la contrària. Ja saps que no coincidim gaire en res últimament, però en tema menjar veig que encara menys.
Però
em sap greu.
Gruixut, més menjar, més... És que la massa fina se'n fa poc, a
no,
mi, saps?
No, home, aquella massa fina que està com més torradeta, que quan menges fa com crec, és que t'ho fas a sobre.
Jo necessito com la capa doble,
sí.
ja, sí, clar.
I t'agraden aquelles que tenen com formatge per dins? Que tu
així és, amb el crustó, amb el formatge
sí.
per dins,
no,
és el millor del món
no.
mundial,
aquí no
això.
Puc estar d'acord amb tu.
Ara, passa, fins a la meva banda, sisplau.
Bastant.
Ué!
Bastant.
Fala.
O sigui, crec que si és bona, el gust es nota més.
Es nota molt. Si no, se't fa com una bola.
Un xiclet.
Sí, a més, moltes vegades no està feta del tot. És com...
Jo ho remato. Quan vas a menjar pizza és perquè... vas a menjar...
O no, no té
que
per
no vols
què.
Menjar molt saludable.
No té per
sí, però menjar sí. saludable no vol dir que hagis de menjar una més gruixuda. És a dir, jo puc menjar una pizza finíssima i fotre-li a sobre salami, formatge,
bacon.
Ceba, bacon, i serà igual
de guarda
que la teva.
I llavors ja aquí li fots massa, o sigui, la massa gruixuda. Ja vas amb tot. No. Allò és anar amb tot.
Per mi és que aleshores té massa gust a pa i no tant a la pizza en si el que hi ha.
Totalment. Jo això... no et puc donar la raó. Estic
et
davant
fots. De... de seguim.
Va, continuem. La llet, amb Colacao o amb Nesquik?
Colacao.
No, Nesquik.
No, Colacao. 100%.
Això aquells... sí que dius per portar-me la contrària.
100% també. Aquells grumolls.
Veus? Ja seria jo aquí.
Aquest sí, em sap greu. Jo sóc Nesquik. Em sap greu. Sé que havíem dit que havia de dir Colacao, però és que no puc. És que
no tens arguments per defensar-ho.
No, no tinc defensa.
Jo he de dir que aquí potser m'entens, però tinc el cor dividit. O sigui,
no,
si
és que no el tinc zero dividit.
Si és Nesquik. Llet calenta, Nesquik. Si és llet freda, Colacao.
Per què? Aviam.
Jo mai he fet la llet calenta amb Nesquik. Sí, sempre llet freda.
Què dices?
Llet freda, Nesquik,
sí. Ha sorgit un nou debat, aquí.
Però tu com prens la llet? De tota la vida que la prens freda, la llet?
Freda amb el Nesquik, sí.
Freda.
Sí,
però si no és dissol.
Sí, sí que es dissol. El Nesquik, aquí està la qüestió.
És que el Nesquik es dissol.
El Nesquik es dissol.
És que el Nesquik
funde molt. El Colacao no es dissol.
És que amb aigua i es dissol.
És que el Nesquik és de locos.
Pues jo, si és llet calenta, Nesquik. Si és freda, amb els grumollets...
Jo vull tornar a... Quan eres petit, llet calenta no en prenies?
Mai.
No, perquè normalment, gairebé sempre per esmorzar, llet amb cereals, i quan m'acabava el cereal...
Però fred, això, eh?
Sí, sí.
Home, sí, llet amb cereals fred.
Calent, col·lega! Què?
Calent!
Quina bogeria!
Un moment, no cridem. La llet...
Estan sortint nous debats aquí.
La llet calenta, en general, la llet freda, fot una angúnia, també.
No, és veritat.
Llet
freda? 100%. Llet freda fa molta angúnia.
És que meravella.
És com el pa amb tomàquet.
No, però una cosa, els cereals, com millor... Els notes i tant.
Depèn del cereal, també t'ha dit, perquè els típics que són... Hòstia, que no sé com es diuen.
Llet calenta amb cereal. La teva infància ha sigut duríssima, eh?
Jo tenia uns berenars de puta mare, eh? O sigui, ma mare per berenar em feia suc de taronja natural.
Vale.
Un entrepanet petit...
Sense tomàquet.
Sense tomàquet sempre. I, de fet, jo sempre menjava, vale, els entrepans, vale? La barreta. Menjava entrepans a la vostra
sí,
vida,
clar.
Vale? Com us ho mengeu? La part rugosa del pa cap amunt o li doneu la volta i us foteu la part rugosa cap avall?
Gira la bocata?
No, la part rugosa a dalt.
Jo a baix.
Gires
sempre, gires des de petita.
Pa?
És que tinc un toc des de petita, t'ho juro.
Però per què gires entrepà?
No sé, perquè sí, des de petita vaig decidir que girava l'entrepà. I me l'he menjat tota la vida així.
També diràs que si tens un entrepà amb la amb
punta, exemple...
amb crustó...
No, no menjo primer el crustó.
Ah, però el crustó és l'últim que et menges.
Sí, claro. I de fet és molt xulo.
Però una cosa, per exemple, un entrepà de fuet, no et cau el fuet?
Home, però tu com et penses que menjo jo l'entrepà? Per on m'ha de caure el fuet? Ara no t'estic entenent.
Si el gires...
El gires, però... com gires una truita, per entendre's, i menges tal qual.
Tu què t'estàs pensant, Júlia? Que el poses de costat?
No me'l menjo com...
No, exactament al revés, però potser per la punta, perquè potser la part de dalt...
No, perquè és que la part de dalt, com picava la geniva, jo crec que un dia em va fer mal i vaig dir, és millor al revés, no fa tan mal.
Mare...
Això t'ho puc comprar, si és per motiu... de sanitat, o
bueno,
així,
sanitat, digue-li com
o vulguis, salut, però... o no,
sí,
no sé.
Sí.
Practicitat.
Sempre, del revés.
I els entrepans, amb sí. Nutella o amb nocilla?
Nocilla, sempre.
No, Nutella. No. Nutella és el que té el més gust avellana, no?
No,
sí,
ja,
Nutella.
T'he de dir que la Nutella a les creps, sí, millor que la nocilla.
Ah.
És com l'única excepció que tinc.
Però els entrepans, no?
Els entrepans,
molt
nocilla.
Especial, eh? Tu, només amb les creps.
No, prova un dia, prova una crep de nocilla i no és el mateix.
No, és que la Nutella és millor en
no,
tot que
en general,
la vull dir, no té més.
És molt avellana, no és molt, però molt massa excessiu.
No, xocolata amb avellana, sí.
Però que... massa gust avellana, que ja és la gràcia de la Nutella, també t'he de dir. Si t'agrada el rotllo,
clar.
Ves aquest rotllo. Si ets un esquirol,
sí, no, Julia.
Jo he de dir que aquí sóc fan d'una marca blanca. Lidl.
I què en pensem d'aquella dels dos gustos?
No, zero.
No, fora.
Tu tens una oportunitat, està molt bo.
No, jo l'he provat,
I ho barreges?
Sí, però no.
Si partim de la base de la xocolata blanca no m'agrada, ja...
No, clar, és que aleshores...
A mi sí que m'agrada, però... És com...
És molt dolçó.
Per separat. Això és com quan, jo què sé, tens el... la gent que suca el croissant amb el cafè o amb
sí.
el que sigui, això... No has de mesclar, és com...
Com?
Sí que has de mesclar. El cafè amb llet, una banda i el croissant a l'altra.
Ah, tindrem màquines un moment. Com que no has de sucar?
Has de sucar sempre, jo suco.
Ah, que suqui.
Jo suco el té.
El té,
una galeta de xocolata, que la fiques...
També, no sé per què no m'estranya que sigueu aquest tipus de gent. Mira, veient el tarannà que esteu
calla,
portant, no m'estranya. Calla,
Esquirol, que t'agrada la Nutella amb molta ballana.
Sí, però necessitaria ampliar tot això amb la comunitat Connectats.
Sisplau,
perquè, de veritat...
Carme Reverte, suca't com suques els croissants, que tots ho sabem, en el cafè. Però l'altre debat és... Aquell moment en què tu sucaves la... Bueno, tu no, perquè ets un raro. Sucaves la galeta i se't desfeia i queia la galeta. És horrorós.
I l'havies de pescar amb la cullera.
Però al meu germà li agrada molt, eh?
És horrible, això.
Pues el meu germà la deixava sucar expressament perquè si li caigués cap allà.
Perquè se't desfés tot... És que, no, jo no, o sigui, és a dir, a mi si m'agrada una, no sé, una galeta de xocolata, per exemple, si suco la galeta al cafè, es desvirtua el gust tant de la galeta amb xocolata com fins i tot el cafè ja no és cafè pur, ja queda impregnat d'aquest... I sobretot si se't desfà la galeta.
No,
és que
se't
mescla tot. No, et menges una cosa i després et penses... O al revés, és igual. Però per separat?
No, jo
és que no, és que no.
I parlant de galetes, com us mengeu les Oreos?
Ah, jo la obro, menjo la xocolata i després...
O sigui, menges lo de dins?
Exacte.
Menges o llepes?
O sigui, ho rosto amb les dents.
Vale.
Com les Príncipe, exacte.
Igual,
les Príncipe també les obro... I amb les dents vaig rostant tot el farcit.
O sigui, jo ho faig així, però primer obro, em menjo primer la galeta que no li ha quedat la xocolata.
Sí.
I aleshores després ja sí que rosto amb les dents o amb la llengua o amb el que sigui.
I també rostes les Príncipe, perquè amb les Príncipe no ho faig.
Sí, les Príncipe... Les Príncipe
sí, també,
qual.
Sí, sí. Potser alguna no, però sí, molt, sí, sí.
Ah, molt bé, mira, varietats.
Queda amb això, m'has pensar. El gelat, un Magnum, per exemple... A mossegades o primer tot el contorn com la xocolata?
A mossegades. A mossegades, molt bé.
És de dèbil. És de menjar-se el contorn, després et queda allò de dins, que suposo que és nata, que,
nata,
que té gust a caca.
O...
Vull dir
què?
Que... Bueno, el bo dels Magnums tothom sabem que és el de fora. Una almendra, no? El bo és el de fora.
Però això mateix, com que el vols el de fora... assaboreixes el gust de fora i no el barreixes amb el de dins.
Bueno, però això és contradictori.
No, però llavors, quan, amb el croissant amb el cafè, també, primer...
No, perquè és un valor afegit, perquè el croissant, tot bé, amb el gust del cafè mullat, està perfecte, igual que la xocolata, no la suqueu a vegades.
Jo no menjo xocolata.
No, eh?
Tu, ens has portat perquè tu tenies ganes d'explicar els teus gustos a l'hora de com menges això. Som l'excusa aquí, perquè tenies ganes d'expressar-ho.
No, jo vinc aquí a donar respostes a tota la gent que té debats gastronòmics.
N'hi ha molts, eh?
Per veure si se sent identificat.
N'hi ha molts, eh? És que han sortit moltíssims aquí. No m'esperava que n'hi haguessin tants.
Imagina.
A mi quan m'has proposat he pensat, però què? La pinya a la pizza o la tuita a la seva ja està?
És que jo crec que a cada àpat hi ha un dilema, eh?
Increïble, eh?
100%
n'hi ha cada àpat.
Perquè ara que parlàvem dels cereals, la llet abans dels cereals o al revés?
No, primer poses els cereals en el bol i després la llet. Vale.
Sí,
perquè,
vale.
Sí.
I amb el cafè? Primer el cafè i després la llet? O primer la llet i
jo
després
no prenc
el cafè?
Per tant.
És que...
Jo estic fora, em
sap greu. De normal, primer el cafè i a sobre la llet. Sí.
Vale, estem d'acord, estem d'acord. Vale. L'última, així ho rematem.
Vinga.
El pollastre a l'as, us mengeu la pell o no?
Sí.
Sí? No!
Sí, perquè està com cremadeta i crec que és molt, molt agradable. Està crema... Tinc gustos curiosos. Això
no és
pau.
Veritat, no
sí,
pot
és
ser.
Veritat.
Jo sé molta gent que s'ho menja. Eh?
Sí, no, jo conec gent que s'ho menja, però...
Perquè, de fet,
no,
ho amaneixen no per una cosa, li posen pebre i li posen
si és la part que té més bon gust de tot, aquell... Molt guarro, però ja paro una mica.
Tot això que li posen cau en forma com de salseta a la safata.
Salseta al poble sec. No, però el suc és una miqueta i cap a dins.
Però sense pell.
I mastegar les ales...
No puc. Em fa molta grívia aquest moment.
Sí?
No m'agrada
gens. És fantàstic. És el millor moment, de fet.
Helena Molís, no penso anar de restaurant amb tu mai més.
No, tranquil, que ja tampoc ho diríem gaire. Ja ho hem provat, si no ens va bé.
Bueno, doncs, pues és hora de berenar, ja sigui amb llet calenta, amb pa amb tomàquet o sense.
Jo em vaig a fotre un croissant i un cafè sense sucar el croissant. Jo
separat,
no
eh? Un te i un croissant sucadíssim.
Sucant-lo.
Doncs jo un entrepà ben sucat amb tomata. Apa!
Adéu, adéu, gràcies!
Adéu, adéu, quina colla, eh? Des de Sabadell avui ens han plantejat aquest debat. Nosaltres recollim el guant i Júlia... Apunta't perquè un dia extendrem el debat a la resta de connectats. Gràcies, nois.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Sí, Cinc anys després d'haver defensat el seu treball de final de grau en disseny gràfic a Eina, el Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, el castellarenc Cesc Benavent ha vist com la recerca personal i familiar, basada en el fons fotogràfic del seu avi, Ramon Llinares, ha quedat recollida en un volum que, d'una banda, inclou fotografies fetes per l'avi, titulada Entre Vida, una escletxa visual a Catalunya, i de l'altra, una biografia de Llinares que Benavent ha titulat Fotògraf en transició. Avui el tenim al Connectats, el Cesc Benavent, amb la Marina Antúnez, des de Ràdio Castellà.
Avui tenim un castellarenc del qui volem parlar, de fet volem parlar de la feina que ha fet, perquè és molta i molt interessant, de fet, i part d'aquesta feina la podrem veure d'aquí ben poc a Terrassa, al Centre Excursionista de Terrassa, però avui parlem d'aquesta feina que dèiem. Ell és el Cesc Benavent, el tenim aquí amb nosaltres. Bon dia, Cesc.
Bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
A veure, estem parlant d'una feina que has fet, no hem concretat massa, però hem de dir que el Cesc és, va ser estudiant de disseny gràfic, va fer el TFG sobre el seu avi, que era Ramon Llinares, i per tant comencem per aquí. Per què decideixes dedicar tot aquest treball teu al teu avi?
Bé, bàsicament perquè jo havia crescut sempre sentint que l'avi era fotògraf i sentint-lo parlar del seu laboratori, dels seus premis, de les seves càmeres, i el 2016, quan l'avi mor, ens trobem amb tot un arxiu que feia 40 anys que ningú es mirava. Tot en negatius, algunes còpies fetes d'ell, i amb moltes ganes tots d'obrir-lo i de mirar-nos el bé, entendre'l bé i veure què és el que feia l'avi. Llavors, va ser això el 2020, acabant el grau, que amb el TFG vaig trobar un espai on poder obrir part d'aquest arxiu. Bàsicament vaig obrir la part de negatiu en blanc i negre, la diapositiva en color és una cosa que no he obert encara. Ens trobem al voltant d'unes 12.000 fotos amb negatiu en blanc i negre i comencem amb l'ajuda d'Artur Muñoz, que és un professor que tenia a Eina, que es dedica al comissariat d'exposicions, vam començar a endinsar-nos en aquest arxiu i a entendre quines tendències hi havia i per què era interessant i per què ens cridava tant l'atenció, no?
De quina època estem parlant? Quins anys va viure el teu avi?
Estem parlant... L'avi neix als anys 20, el 23, però el gran gruix de les seves fotos són des dels 65 fins als 90. Són aquests 25 anys, que a més, curiosament, amb 25 anys, o sigui, una època en què Espanya i Catalunya estan en transformació, els 60s, amb el desenvolupisme, amb la mort de Franco, amb les manifestacions per l'Estatut, per l'amnistia, els primers 11 de setembre, tota aquesta Catalunya en transformació, el que passa per davant dels ulls de l'avi, i no s'està de fotografiar-ho.
Com comences a estructurar el teu treball? Perquè, clar, es pot fer des de molts punts de vista, des de molts punts de partida, no?
El que et comentava, vam veure bàsicament dues tendències estilístiques, una molt en consonància amb els fotògrafs coetanis catalans de l'època, amb Català Roca, amb Miseracs, amb la Colita, amb la Viernès, que era una fotografia molt humanista, que és el que ell havia portat més a concursos, i jo crec que és el que ell valorava com a bones fotos, perquè és el que es duia a aquella època aquí a Catalunya, una fotografia molt hereva de l'instant decisiu de Bresson, una cosa molt europea. Però, curiosament, hi ha un altre gran gruix, que jo crec que és el que és interessant, que acosta molt a Ramon Llinares una tendència americana, nord-americana, de fotògrafs com Frank, com Fred Lander, com Dorothea Lange, que ell no havia vist mai, però que d'una manera molt fresca, jo crec que juganera i intuïtiva, s'hi va acostant, amb unes imatges molt menys preciosistes, una mica més crues, inclús tècnicament...
Potser fotoperiodístiques i tot, o no?
Bueno,
no diríem tant.
Jo crec que la part potser més fotoperiodística és l'altra, i aquí sí que hi havia un punt una mica més juganer o d'explorar sense massa projecte, de veure en la quotidianitat què és el que ell podia treure que fos maco, que li servís per crear alguna atmosfera.
En tot cas, retrata la seva època.
Sí, i tant. I a més ho fa d'una manera que els aficionats fem molt, que és a partir de la família. Llavors hi ha molta fotografia de molta qualitat de família, dels seus sogres, de la seva tia, de la seva filla, de la seva dona.
Fotografia d'una època, fotografia doncs, del que estava passant a Catalunya, però fotografia castellarenca també.
Clar, llavors aquesta exposició que inaugurem a Terrassa, que es diu A l'altra banda del riu, té aquest nom una mica per això, perquè hi ha fotos de Terrassa, de Castellà i de Barcelona, i llavors sempre havia de creuar el riu per anar a fer fotos o cap a una banda o cap a l'altra. Llavors hi ha fotografia de Castellà, fotografia jo crec que bastant interessant i bastant diferent al que estem acostumats a veure amb fotògraf del poble. En aquesta exposició el gran gruix és de Terrassa, perquè es fa allà a Terrassa, però sí, també hi ha fotografia molt, molt interessant d'aquí al poble.
És una fotografia que és patrimoni, que ens queda com a llegat. De quina manera s'ha catalogat? Si s'ha fet?
No sé fins a quin... O sigui, no... Ho tenim, tenim aquest arxiu a casa, no té cap catalogació, diguéssim, no sé, a nivell
oficial,
arxivístic, no, clar. Llavors, nosaltres sí que ens hem fet un petit sistema per poder traçar els arxius digitals amb els negatius i les anotacions que en feia ell. Ho tenim bastant estandarditzat, però molt casolà.
Mm-hmm. Amb quantes fotografies deus haver treballat, més o menys?
Ostres, entre el llibre del TFG i l'exposició aquesta... Bueno, a part que els dos cops m'he hagut de mirar les 12 o 15.000 fotos que hi ha en negatiu de feina, de curadoria, potser estem parlant d'unes 1.000 o 1.500 fotos, fàcilment, d'haver-les imprès, d'haver-les posat a la taula i d'haver dit, vale, amb això, quina història en traiem, no? Pues... Mm-hmm.
Clar, el guió que segueix el teu TFG, com és, cronològic o temàtic?
El llibre que vaig fer per al TFG és bàsicament temàtic. Dintre d'aquestes dues tendències estilístiques intentem veure quins temes tracta, partint de la base que es fotografia bàsicament quotidiana. Llavors, hi ha família, hi ha castellà, o sigui, hi ha família, hi ha urbà, que seria Barcelona, Castellà, Terrassa, Sabadell, rural, que hi ha des de paisatge fins a moltes excursions, hi ha esport, hi ha festes populars, hi ha oficis, vull dir, hi ha bastanta temàtica, això sí, en blanc i negre, amb color, que és algo que de moment és bastant inèdit, hi ha una vessant molt més política, també perquè la diapositiva en color la dispara sobretot a mitjans finals dels 70s. Uh-huh. I llavors tot el tema polític...
Per tant, no n'hi ha tanta?
No n'hi ha tanta, no. Hi ha diapositiva en color, n'hi deu haver unes 3.000 fotos.
Uh-huh. En aquest TFG t'hi ha ajudat la família, també, no?
Molt. Sí, clar.
Avui el Cesc ha vingut aquí acompanyat de la seva germana i la seva mare... No? Que també hi han tingut un paper, no? Quin?
I tant. A part d'un suport emocional molt important, un suport també físic de... O sigui, aquesta feina de recuperació d'aquest arxiu té molta feina bruta, o sigui, feina de física, d'haver de moure caixes, d'haver d'obrir els negatius, d'haver de posar-nos a mirar amb loop, amb taules de llum tota aquesta obra, haver de mirar les diapositives, llavors, bueno, haver de refer una biografia d'una persona que va viure quasi 100 anys, això, la mare em va ajudar molt, la Laia també, la Laia a més és lingüista i tots els textos estan revisats per ella, llavors jo crec que ens ha permès fer un treball d'una qualitat bastant xula, sense sortir de casa, com aquell qui diu.
L'has pogut presentar?
El vaig presentar en el seu dia, sí, i molt bé.
I on el podem trobar ara?
Ara, l'obra de Ramon Llinares la podem trobar online. Bàsicament, la podem trobar a la seva web, ramonllinares.com, a Instagram, arxiu Ramon Llinares, i arran de l'exposició del dia 3 d'octubre hem editat un petit catàleg amb unes 50 fotos d'aquesta exposició que es podrà adquirir per qui vulgui tenir una part d'aquest arxiu, una part molt nostra, que és Castellà i Terrassa i Barcelona, a casa seva, doncs, podrà adquirir un petit catàleg d'aquella exposició.
Parlem d'aquesta exposició, perquè hem parlat del TFG, però efectivament, com ens ha dit el mateix Cesc, a l'altra banda del riu és el títol que has posat aquesta exposició que s'inaugura el dia 30.
El dia 3 d'octubre.
Què hi podrem veure?
En aquesta exposició hi podrem veure això, bàsicament, un gran gruix de fotos d'una terrassa que ja no és com a tal, perquè, de fet, ens ha costat bastant localitzar certs llocs de Terrassa a partir d'aquestes fotos perquè han canviat molt. També veurem parts de Castellà que ja no existeixen, com el casino de la Rabassada, bueno, el casino de la Rabassada, sí, no, el bar d'aquí Cal Calissó. Podrem veure també aquí el
Cafè de l'Ateneu,
no, com es diu, el carrer Major amb carrer Sant Iscle, sí. Amb la nevada del 62. Sí, podrem veure també una Barcelona molt, molt preolímpica, o sigui, 30 anys abans de les Olimpíades, com era aquella Barcelona, sobretot el barri gòtic, el Born. Podrem veure, sí.
Carai. Molt bé, molt bé. No sé fins a quin punt has tingut aquesta feina, dèiem, de documentar les imatges, o el teu avi, el Ramon, ja era meticulós i ho tenia ben documentat?
L'avi era bastant meticulós, inclús tenim anotacions d'amb quina temperatura revelava els carrets.
Carai.
Llavors, sí que és cert que dintre de cada... O sigui, en els sobres de cada negatiu hi ha molta informació. També és cert que no la puc agafar sempre com a certa perquè no tinc la certesa de que aquell negatiu no es toqués mai de dintre el sobre. Per tant, ja m'ha passat que dintre de sobres he trobat parts de negatius que no eren d'aquell carret. Llavors, agafant-la amb pinces és una bona guia per saber del que estem tractant, però sempre està bé anar fent revisions i anar xequejant que aquella informació sigui certa.
Molt bé, doncs bueno, aquesta feina que doncs, posa llum també al Ramon Llinares, que no sé si ja en tenia de llum o no. Era una persona que ja podia ser reconeguda o mereix més reconeixement?
L'avi, durant la seva època forta com a fotògraf, va arribar a guanyar premis dintre del món amateur bastant importants. La Poma d'Or era un d'aquests premis, a casa el tenim, va guanyar en diverses ocasions el Premi Nacional de Fotografia Artística, vull dir que... Però clar, estem parlant d'això, de que això va ser als 70, hauria de ser aquest últim gran premi, jo crec.
Déu-n'hi-do, ens està aquí estem ensenyant un llibre que...
72, premis de Federació Catalana de Futbol, 72 també, Premi Minolta, any 71, Premi Nacional de Fotografia Artística, 69, estem parlant de
reconeixements en va rebre,
sí,
no?
Algun sí, sí.
Que altre. Molt bé, com l'has titulat, el TFG, que no ho hem dit?
El TFG es diu Entre Vida, parlant d'aquests moments quotidians mentre passa la vida, una escletxa visual a Catalunya. Llavors, aquesta és la part de fotos i llavors hi ha una part biogràfica que el subtítol és Fotògraf en transició, per aquestes dues tendències que parlàvem.
T'ha quedat estèticament, és un llibre... Guapíssim, també. No sé si físicament també es pot aconseguir. Es pot consultar, vaja.
Es pot consultar físicament. No està enlloc. Aviat en deixarem una a la biblioteca.
Clar, a la biblioteca aquí de Castellà o a la biblioteca de Catalunya, fins i tot, no? Perquè, home, aquest patrimoni, al final, és història de Catalunya, també, no?
Almenys aquí a Castellà sí que en deixarem un.
Molt bé. Doncs, Cesc, no sé si ens queda alguna cosa per comentar.
Jo crec que...
Bé, tot, sí. Perfecte. Doncs enhorabona per aquest TFG tan interessant, sens dubte. També que doncs, posa en valor també aquests fotògrafs que hem tingut al llarg del nostre temps, no? I que ara ja no tenim, però que ens han deixat un llegat molt important. I també doncs, us recordem que podeu anar a aquesta exposició, que s'inaugura el dia 3 d'octubre, a 7:45 del vespre.
Sí.
Fins quan seguirà oberta?
Fins a final de mes, fins al 31 d'octubre.
El Centre Excursionista de Terrassa, o sigui, al centre, feu una passejadeta per Terrassa, que sí, està molt bé, i també, que no se m'enfadin els de Sabadell, i de passada, doncs, entreu a veure aquesta exposició del Cesc Benavent, que avui ens ha vingut a visitar a Ràdio Castellà. Moltes gràcies, Cesc, i
gràcies
molta
a vosaltres.
Sort.
Gràcies.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
És tot, connectats. Fins la setmana que ve.
Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música local a Cugat.cat.
Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja, y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla, sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor, entre las paredes viejas.
La música més propera al 91.5 FM. La música local a Cugat.cat.